Una nova setmana amb nosaltres, Mai Oltra, des d'Entre Talles, que la podeu seguir a través de les xarxes socials i també recuperar tots aquests podcasts que parlem amb ella i la resta de col·laboradors i col·laboradores a través de la nostra pàgina web. Molt bon dia, Mai.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Bé, ja m'estranyava a mi que no portessis el tema que avui ens portes a les veus del matí.
Doncs mira, jo ja sé que heu parlat molt d'aquest tema, però jo no podia quedar-me tranquil·la si no hi donava la meva opinió i el que penso i una mica explicar com sento jo aquest tema, no? Vinc a parlar de la sèrie Adolescència de Jack Tornem, Mercè, que sé que n'heu parlat.
N'hem parlat, però està bé que cadascú tingui la seva pròpia opinió respecte a aquest tema i a aquesta sèrie.
Exactament.
Quina seria la teva, Mai?
Mira, jo m'agradaria fer dos, parlar des d'aquesta sèrie des de dos vessants, Mercè. Una, que és la que parlarem més en profunditat, que és com la més important, i l'altra, una mica més frívola i superficial, que també m'agradaria parlar-hi. Tu saps que jo vaig estudiar comunicació audiovisual i dintre de comunicació audiovisual em vaig especialitzar en guió. Aleshores, jo he vist aquesta sèrie des de la perspectiva d'una mare, que sóc mare d'un nen que en algun moment serà adolescent, però també no he pogut deixar de veure-la des del punt de vista de la meva professió, no? Bueno, tot i que jo no treballo de guionista, doncs m'interessa molt com estan formats a les sèries, no? Com formen aquests guions. Llavors, crec que puc dir que serà una de les millors sèries de l'any, no tant en quant al contingut, que això en parlarem ara en profunditat, sinó en quant com està gravada i com està generat aquest guió, que jo trobo que està molt ben fet. La sèrie està gravada amb una cosa que se'n diu en el món cinematogràfic plano-seqüència, que és a dir, que està gravada del tiró. Cada capítol està gravat tot d'una, sense parar la càmera, sense talls. Això és molt complex de gravar, té molt mèrit gravar una sèrie així, perquè, diguéssim, és com si fos una obra de teatre del tiró que es grava d'una, no hi ha talls, amb una càmera o un parell, depenent dels planos, i, bueno, i surt el producte que és aquesta sèrie que, estèticament parlant, jo trobo que és molt bona. Això és la part frívola, Mercè, de què volia explicar d'aquesta sèrie.
Molt bé.
I ara, pues una mica la part més, que té més controvèrsia, que és què passa amb aquesta sèrie, què podem fer els que la veiem, com la rebem, no? Una mica tot això. Però a mi m'agradaria contextualitzar, tu saps d'on surt tota la problemàtica de què va aquesta sèrie, perquè per qui no ho sàpiga, no vaig a fer cap spoiler, però és una sèrie que va d'un adolescent que mata a un adolescent, ja està. Això és tot el que diré del contingut de la sèrie, perquè si algú vol veure-la pugui entendre, però saps d'on surt tota aquesta cosa que parlen a la sèrie de la machosfera, els incels i tota aquesta cosa, que és com el subtítol de la sèrie, més enllà de que un nen, un adolescent, mati a una adolescent. Ho saps, Mercè, d'on surt tot això?
Digues.
Doncs mira, cap a 2009, una comunitat virtual a Estats Units, perquè tot això sabem que sol néixer a Estats Units, una comunitat virtual comença a agafar postures masclistes extremes i misògines, clar. I comencen a dir que hi ha diguéssim, desajustos socials i econòmics que, en aquest cas, fan que els homes tinguin menys llibertat, no? Això va al mateix temps, diguéssim, en la línia del temps de les reaccions que comencen a sorgir del feminisme. Vull dir, el feminisme comença a estar més present i, paral·lelament, d'una forma únicament virtual, perquè en aquest cas i aquests anys, diguéssim, el feminisme començava a sortir al carrer, doncs virtualment comencen a sortir aquestes comunitats, aquests foros, no?, on homes doncs comencen a estar molt enfadats perquè, clar, és que les dones no fan el que volem, no? I es comença a crear aquest caldo de cultiu d'odi en internet, en foros únicament, perquè aleshores estem parlant de 2009, no existia Instagram, ni Facebook, ni cap xarxa social. Bueno, i això va com fent-se aquí un caldo de cultiu. Què passa? Comença a aparèixer, a partir del 2009, comença a aparèixer aquests gurus d'internet que comencen a parlar dels termes aquests de homes d'alto valor, que tu, diguéssim, per ser un home, com, diré com d'humana, però perquè m'entenguis, eh? Has de ser atractiu, has de guanyar diners, has de tenir èxit, has de tenir...
poder.
Poder, exactament, no? I comença a crear-se aquesta cosa com de... què has de fer per ser un home d'èxit. Tot això al mateix temps, eh? Odi cap a les dones, home d'èxit, feminisme als carrers, no? Dones amb més presència reclamant espais... I comencen a aparèixer aquests gurus doncs que et venen cursos on t'ajuden a ser un home, un hombre-hombre, Mercè. Què passa?
Venen cursos.
Sí, 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 sí. Això se li afegeix que aquests homes comencen a parlar d'una cosa que es diu la regla de l'80-20. Tu saps això què és?
No, vaig bastant perduda.
Ja,
però
ja.
Si ens ho expliques, segurament ho donarem a conèixer a moltes de les persones que tampoc saben de què
Clar.
Es tracta i què vol dir.
Mira, la regla del 80-20 és, vol dir que hi ha el 80% dels homes solament tenen accés al 20% de les dones. Això és una teoria errònia, a més, vull dir, he estat fent una mica de recerca d'aquest tema i és una dada que està treta de context i que no vol dir realment això. O sigui, això fa referència a un estudi que es va fer als 90, més o menys, on parlava de diguéssim, del com d'atractius ens semblaven els homes al 20% de les dones, una cosa així, eh? Però aquesta comunitat que s'està enfadant a internet, que comença a sentir molt d'odi, comença a parlar d'això, de la regla de l'80-20, que és... pues això, que hi ha un 80% d'homes i un 20% de dones solament. Això vol dir que hi ha un 60% d'homes que mai tindran accés a una dona. Accés a una dona, eh? Vull dir, és que la terminologia és important en aquest cas, no? Perquè ens fan servir pues, aquesta misogínia. Què passa? Aquest 60% d'homes que mai tindran accés a una dona són... És que em fa una mica riure perquè és com de...
patètic, no?
Patètic i surrealista. Es comencen a dir célibes involuntarios, que són homes pues, que no que tenen relacions sexuals perquè un home de valor ha de tenir molt de sexe, recordem, no? Tota aquesta cosa que estem parlant. I apareix el terme incel, que és en el que es basa la sèrie Adolescents, que és l'existència dels incels i com això afecta pues aquest adolescent perquè acabi passant tot el que passa. No? Que jo, al final, no vinc a parlar molt de la sèrie perquè ja n'hem parlat una mica jo, no? D'això, però... crec que és una cosa, un crit una mica exagerat, molt... és una sèrie anglesa i al final hi ha un poc d'amarillismo en tota aquesta sèrie, no? De fer passar neguit quan l'estàs veient. És un tema que et crea de neguit, eh? Això no ho nego, però crec que és massa sensacionalista la sèrie. Això és l'opinió que tinc sobre la sèrie, però no crec que és molt important que parlem de lo que t'estic explicant, no? De com apareixen els incels i tota aquesta caldo de cultiu per als adolescents que es topen en internet en tot aquest odi, no? Al final, del que parla aquesta sèrie, o el que jo he estret, jo la vaig veure, me la vaig veure del tirón, perquè em semblava, a part de que estava molt ben feta, em semblava una cosa com molt interessant d'analitzar, no? Perquè la sèrie, durant la sèrie, no posen el foco en la... que això ho podríem parlar també, en la víctima, en la noia morta, no? Sinó que el posen en l'agressor. Per una mica analitzar per què arriba aquest punt, no? Com un adolescent de 13 anys acaba matant a un altre adolescent per la pressió, una mica de la pressió social de l'home d'alto valor que parlàvem, no? Un poc això. I això és interessant, però el que a mi em fa preguntar-me aquesta sèrie és on estem posant el punt de mira, no? Què estem mirant? Estem mirant a l'adolescent que es sent rebujat, que es sent marginat, que es sent malament perquè és adolescent i tothom hem passat l'adolescència, és una època molt complexa mentalment per a l'adolescent i pels que viuen al voltant, eh? Però estem posant el focus en l'adolescent, l'hauríem d'haver posat en la víctima, l'estem posant als instituts, a les entitats...
Als pares, a la família.
Exacte, als pares, la família. On estem posant aquest punt, no? On anem a mirar la conseqüència d'aquest acte, no? Perquè al final... tu quan veus la sèrie, el que sents és el que... O sigui, inclús arriba un punt en què tu pots empatitzar amb el nano, no? Amb un noi que ha apunyalat molt violentament a una noia. Per com està contada la sèrie, perquè, clar, la sèrie planteja que mira, aquí jo tinc una petita frase que va dir el director, que també és el protagonista, bueno, el pare del nen, que diu: la sèrie va de padres que no vieron, un sistema escolar que fracassó i idees que construyeron i contaminaron a este adolescente, no? I a mi em sembla que és molt interessant aquesta declaració que va dir el Jack Thomas, no, el director, perquè no es tracta d'una única cosa, no hi ha un únic culpable en una situació així. No és solament la machosfera d'internet, no és solament l'institut que fomenta això, no és solament els pares a casa que no estan presents, no és solament la societat, és la suma de totes aquestes coses. Perquè jo penso, perquè sí que hi ha nois que fan això, però i els que no ho fan? Aquests que no ho fan també estan rebent aquesta informació. Què és el que et porta tu a apunyalar a una jove, no? A una nena. O parlem d'adolescència, però què et porta tu com a individu masculí a exercir violència cap a una dona? Si a tu t'han criat en una societat més o menys, pues com diré, civilitzada, tot lo civilitzada que és la societat en la que vivim, no? Però si tot més o menys ens han educat en la mateixa societat, si més o menys els valors de lo, no dic els valors vitals, sinó el valor de lo que està bé i lo que està mal, tots el sabem. Tu pots ser més bona persona, una persona més dolenta, però tu saps que matar està mal. Això no necessites que ningú vingui i t'ho expliqui. Jo crec que ningú em va dir a mi en la meva adolescència matar està mal, i jo sabia que estava mal. Llavors, si totes aquestes coses tots rebem els mateixos inputs, no? O més o menys els mateixos, què està fallant com a societat per no adonar-nos de que es poden arribar a aquests límits? Jo no ho sé, Mercè, la veritat és una cosa que em plantejo molt i que a mi em preocupa, perquè jo sóc mare d'un nen que a mi, jo l'únic que vull és que el meu fill no siga un home masclista. És que és a lo que aspira, que sigui una bona persona i que no sigui un home masclista. I això requereix molta energia com a mare, poder educar d'esta manera. I jo sé que no tothom s'ho planteja. Llavors, les institucions estan fent suficient sobre aquest tema? Mira, una cosa que planteja també la sèrie, que em sembla que és com també una part de la trama, és el cansats que estan a les institucions, en aquest cas els instituts, no? Com estan de els pocs recursos i el cansats que estan de bregar contra pues, aquestes idees que, tot i que és molt alarmista la sèrie, perquè em sembla que és molt alarmista, existeixen, com podem fer tot plegat això? És que jo, la veritat és que no tinc respostes per això, però sí que em porta una reflexió, que és analitzar, o com a societat, hauríem d'analitzar la pressió social pel sexe heteronormatiu, que és una mica de lo que va la sèrie, per les expectatives de l'èxit i per la popularitat a una edat molt temprana. Perquè totes aquestes coses, nosaltres des d'adult ja és difícil, Mercè, gestionar tot això. L'èxit, la popularitat, tot això d'adult ja és complex. Però si a més tu parles amb un adolescent que no tenen... A mi m'agrada molt dir que els adolescents no són idiotes, però el seu cervell s'està formant.
Aleshores, estan en construcció.
Exactament. No els hi pots demanar. A mi, mira, jo recorde fa no gaire que vaig escoltar com un pare li deia a un adolescent de 15 anys, diria que tenia 14 o 15, et vols comportar com un adult? I jo vaig pensar, per què li estàs demanant això? Segurament hi ha un context que jo no conec, eh? Però vaig pensar, per què li demanes això a una persona que no és una adulta? O sigui, si tu li demanes comporta't com un adult a un adult, doncs vale, ho entenc, comporta com un adult. Però a un adolescent l'únic que li pots demanar és que es comporti com un adolescent. Tots hem sigut adolescents. Aleshores, crec que com a societat hem d'analitzar la pressió que estem posant cada cop més d'hora a aquests nanos. Per l'èxit, per el sexe, que és una cosa que no ens eduquen en parlar del sexe o de les relacions sexuals, no? Hi ha una... A la sèrie se'n parla, i és un tema que jo he parlat amb diversos adolescents, que l'educació sexual avui en dia passa pel porno, Mercè. I això és una
malauradament.
Cosa... Malauradament. I això és una cosa terrible. Sí, també t'haig de dir que jo amb els meus pares, jo tinc ara 36 anys, i jo amb els meus pares mai vaig parlar de sexe. Però sí que és cert que jo no tenia l'abast tan fàcil que hi ha avui per veure pornografia a casa, o sigui, a casa meva. A la meva edat havies de tenir una pel·lícula de VHS o un, ja més major, un DVD, però jo no tenia accés a la pornografia. Què passa? Que avui en dia els adolescents tenen accés
a tot.
A tot.
Absolutament a tot.
A tot. Aleshores, estem posant molta pressió per coses que no hem sabut gestionar nosaltres, perquè no ens hem enfrontat nosaltres, no perquè no sapiguem o vulguem.
I que la responsabilitat és més aviat nostra, dels pares, no? Dels tutors.
Exactament.
I no culpabilitzem tant a fora, o els adolescents,
exactament,
en aquest cas.
Exactament. Aleshores, què penso de la sèrie? Pues que si la vols veure com una obra de ficció, o de ficció costumbrista, diguem-li, m'acabo d'inventar aquest terme, però perquè m'entenguis, no? Pues està molt bé, és una sèrie visualment molt ben feta, amb un guió increïble, està molt guai. Ara, si vols fer un anàlisi més profund, crec que abans de veure la sèrie has d'analitzar, o sigui, t'has de preguntar des d'on l'estàs veient. Si des de la por o l'alarmisme, pues no la vegis, perquè que t'angoixaràs moltíssim, Mercè. La sèrie és superangoixadora. Però si la veus des d'una perspectiva de vull deixar de posar el focus únicament en l'adolescent i vull fer-me responsable de com aquest adolescent percep la sexualitat, l'èxit, tot aquest tema, doncs pa'lante, perquè t'agradarà. I per acabar, m'agradaria fer... Això és una mica còmic, tot i que és molt seriós, Mercè. Ja, quan he estat fent aquesta investigació de la sèrie, una mica dels orígens, no, d'això que t'he explicat, de com va sorgir tot aquest moviment i tal, m'ha sorgit un senyor que es diu Andrew Tate. Us ho dic per si voleu riure's una mica i mirar-lo, perquè és patètic amb totes les lletres. És un senyor gurú que ven cursos i retiros i històries d'aquestes per a que te conviertas en un hombre. I llavors, sí. Això, eh? Llavors aquest senyor s'ha fet d'or, perquè juga amb les inseguretats dels homes. I juga amb una cosa super... Per això que... Jo me n'enric, però és una cosa sèria, eh? I juga amb el dret que sent aquest home, no? Una de les coses que diu és amb el dret que els homes tenen sobre les dones i la sexualitat. Llavors, tu pares a escoltar-lo 10 segons i dius, aquest senyor està cridant a la violació? No hi ha una altra manera de dir el que està fent, a part del ridícul, perquè és ridiculíssim. Aleshores, clar, jo que ho puc veure des d'una visió feminista de lo ridícul que és este home, pues bueno, jo ho veig, me n'enric d'ell i dic, ahí està el tarao este. Però la realitat és que un senyor que té un imperi de milions de dòlars, perquè ha creat tot un món al seu voltant on ell es dedica a fer xerrades multitudinàries arreu del món a homes, perquè siguin homes d'alto valor. I jo crec que un home d'alto valor no és això, Mercè. Un home d'alto valor és un home que respecta, que viu en la igualtat i que està fora d'aquestes tonteries que et fan creure que l'èxit, la sexualitat i el poder i la bellesa, perquè parla molt de la bellesa, és el que et dona poder com a home.
Mai altra, avui has vingut potent, molt potent, amb un tema que donaria per molts més minuts. Afortunadament, s'acaba el temps i que cadascú doncs tingui la seva pròpia opinió, però que sí, que tenim encara molta i molta feina per fer. Gràcies, Mai. Fins a la propera.
Adéu-siau, bon dia.